21 anys amb tu.
La intel·ligència artificial en robarà la feina? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. En el programa d'avui ens endinsam en l'informe Tendències d'Empleabilitat 2026, un document dirigit pel professor i secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, que defensa que els rols tradicionals de feina s'han fragmentat en microtasques que poden ser automatitzades, externalitzades i gestionades per agents d'intel·ligència artificial o fins i tot robotitzades. A més, aquest informe preveu que la IA genètica, aquella que és capaç de decidir i actuar de manera autònoma i aconseguir el compliment d'objectius, provocarà, per una banda, la desaparició de 92 milions de llocs de feina al món per al 2030, però també la creació de 170 milions de llocs de feina nous. De tot plegat en parlarem amb el director del document. A més, però, avui comentarem la programació de teixits vius, perquè investigadors de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria han demostrat per primera vegada que és possible programar la forma final d'un teixit viu simplement controlant com s'orienten les seves cèl·lules. Aquest descobriment pot tenir implicacions fascinants en la recerca biomèdica, l'enginyeria de teixits, la medicina regenerativa, la robòtica biohíbrida o fins i tot el disseny de materials vius intel·ligents capaços de respondre i adaptar-se al seu entorn. Avui volem entendre com funciona aquest procés, què significa exactament programar un teixit viu i fins a quin punt això pot arribar a canviar el futur de la bioenginyeria. Parlarem amb Pau Guillemat, primer autor de l'estudi. Abans de res, però, anem a veure si això va.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanem si això va, secció setmanal de desinformació contrastada, per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlem d'una teoria conspiranoica que diu que hi ha paparres que tornen al·lèrgic a la carn. Alguns vídeos argumenten que aquesta espècie ha arribat ja a l'estat espanyol i que fan que puguis morir si menges una hamburguesa, per exemple. A més, la majoria d'aquests vídeos defensen que tot plegat forma part, i aquí la conspiranoia, d'un pla mundial de les elites econòmiques per enriquir-se i afavorir les farmacèutiques.
Perdona, creo que tienes una garrapata.
No, ¿qué dices? Quítamela, creo que soy vegano.
¿Vegano? ¿Y eso qué tiene?
¿Todavía no conoces el plan de Bill Gates para hacerte vegano a la fuerza?
Hoy volvemos a hablar de negocios turbios, y es que el currículum de Bill Gates es peor que el del villano de una película. Conocido por querer tapar el sol rociándonos con metales pesados, por haber estado en la isla de Epstein donde literalmente se comían bebés. Por cierto, con Epstein intercambiaba mensajitos planificando el evento de 2020 y los pinchazos mágicos. Es el principal financiador de la OMS, aquellos que te dicen que no comas huevos y carne y que le tengas miedo al sol. Bájate esto de pelotas. Para meter miedo, financian estudios científicos con su agenda. No preguntes a Harvard su relación con Jeffrey Epstein. Bill Gates lleva años invirtiendo en la industria de carne de laboratorio y proteína de insecto, por lo que ganaría muchísimo dinero si la gente dejara de comer carne real. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Casi 500,000 de personas ya no puede comer carne, y no por elección, por la picadura de una garrapata. Esta extraña alergia se llama Alpha-Gal Syndrome. La garrapata te inyecta una molécula y desde entonces, si comes carne, tu sistema inmune se vuelve loquísimo. Pero aquí es donde se pone interesante. 2021, la Fundación Gates financió una empresa para modificar genéticamente garrapatas y ese mismo año, los casos de Alpha-Gal Syndrome se disparan un 41%. El hombre que gana dinero si dejas de comer carne
financiar. Aquesta teoria segueix amb molts apartats i subapartats, i tot i que és cert que hi ha paparres que provoquen la síndrome alfagal que mencionava, això és una al·lèrgia a la carn vermella, ja existeix aquest virus des de fa temps i es coneixen aquests síndromes des del 2009. Hi ha casos registrats als Estats Units, on el primer cas mortal es va publicar l'any passat, i a l'estat espanyol també hi ha casos clínics reportats. Ens aclareix, però, conceptes el farmacèutic i divulgador Farmàcia Enfurecida.
Garrapatas que te vuelven alérgico a la carne. ¿Qué hay de cierto en esto y estamos en peligro? No paran de salirme vídeos sobre este tema, así que vamos a comentarlo. El síndrome de alfagal es una alergia alimentaria grave que puede ser mortal y que se desencadena después de la picadura de algunas garrapatas. La garrapata inyecta una molécula que sensibiliza nuestro sistema inmune frente a la carne roja, provocando anafilaxia. Estas garrapatas se conocen desde 1758 y este síndrome se empezó a describir en los años 2000. En Estados Unidos se han detectado más de 500.000 de casos, pero hay casos por todo el mundo. ¿Por qué hay tantos vídeos de iluminados ahora hablando de ella? Pues porque se está investigando una vacuna contra la enfermedad de Lyme que también se transmite por garrapatas. Y han dicho, claro, ahora nos quieren vender una vacuna para las garrapatas. Pero no, son dos enfermedades diferentes. O sea, no es una vacuna contra las garrapatas, sino contra un patógeno que transmiten, y no es el mismo que el de la alergia a la carne. Dicho esto, una cosa que recomiendo desde hace mucho tiempo es intentar no tener garrapatas.
Tota una narrativa que forma part de la conspiració del nou ordre mundial i que rebutja l'evidència científica, que mescla ous en caragols i que vol embullar-nos. Arran de la recomanació de l'ONU de moderar el consum de carn vermella per reduir les emissions de CO2 i de la classificació de l'Organització Mundial de la Salut de la carn vermella com a cancerígena pels humans, han sorgit aquestes teories nombroses de la conspiració que obvien l'evidència científica que dona suport a aquests consensos i que defensen que forma part d'un pla per beneficiar els interessos econòmics d'unes elites mundials. Aneu alerta amb el que llegiu i verifiqueu les informacions. I encetam en aquesta hora la nostra secció setmanal del nostre enviat especial, el món geek, ja sabeu, el món freak, tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla de Panel Syndicate, un editor de còmics digitals en línia.
És que seguiu aquesta secció de cultura geek, ja sabeu que això m'encanta, el món del còmic, m'encanta el món del dibuix, de les il·lustracions, de les animacions, de tot el que té a veure amb el cinema. Així que avui venc amb una recomanació molt interessant, molt, molt interessant, perquè és una pàgina web que ha aparegut l'any 2013 per trencar, per espenyar aquest paradigma que havia en el món editorial dels còmics, pues, amb la nascuda d'internet i el tràfic il·legal de pàgines i còmics sense escanejats i un poc la lluita del món editorial de paper amb el món digital, no? Pues, havia un precedent de tot això que era a l'any 2007 els músics Radiohead, el grup de música Radiohead, va publicar el seu CD In Rainbows de manera gratuïta per les xarxes perquè pues, els fans poguéssim descarregar el disc, escoltar-lo tranquil·lament i sense pagar o fent una petita aportació o el que nosaltres pensàvem que era lo més just per a aquest àlbum, pues, comprar-lo digitalment. No? I un parell d'anys més tard, que deia abans, 2013, va aparèixer una pàgina molt parecuda però en el món del còmic, que es diu Panel Syndicate. Panel Syndicate és una pàgina pues, amb el mateix concepte. Tenim un parell d'històries de còmics que, quan entram, les podem descarregar i posar el preu que nosaltres vulguem. No? Es una iniciativa del guionista Brian Bogan, el dibujante Marcos Martín y la colorista Munza Vicente, dos españoles y un norteamericano. Aquests creadors de còmic que ja feien feina a la indústria, a Marvel i DC sobretot, i Brian Bogan té un còmic molt, molt famós que es diu Saga, que perteneix a la companyia Image, si no m'equivoc, pues estaven un poc cansats d'aquesta voràgine d'entregar, de dates d'entrega, de fer còmics d'una manera molt, molt industrial, ràpida i amb molt d'estrès, que és de lo que se queixa la majoria de creadors que estan en la indústria, i varen decidir pues, que volien llibertat total de creació i de distribució de la seva feina, no?
Però com sorgeix? Quins són els primers còmics que apareixen i els més populars? Ens ho conta Pato Conde.
La primera història que varen publicar se diu The Private Eye, que és un còmic bastant distòpic i barroc amb tota aquesta construcció de personatges i d'escenaris, que va guanyar el Premi Eisner i el Harvey, que són dos premis molt, molt importants als Estats Units en aquest món. I és veritat que ells pensen a la pàgina no com una empresa, sinó com una distribuïdora que, en principi, diuen que és bastant rentable. Deixen que la gent potser agafi una primera presa de contacte amb la història i si els agrada, pues, el mateix lector posa el preu, no? Jo som bastant lector d'aquestes històries. La veritat és que m'agrada molt el sistema. Té un plantejament bastant interessant perquè també qüestionen la manera de com s'ha de llegir en digital, no? Que no és una cosa habitual perquè els còmics normalment tenen una distribució vertical i aquests pues, fan una distribució més horitzontal de la pàgina, no? Així que és interessant. Després també tenim un especial del còmic de Walking Dead, que pues, el seu creador Kirkman va deixar que faci una història que comença i acaba en un mateix número i està centrada a Barcelona. I també tenim el creador, bé, el dibuixant, mític dibuixant ja de còmic espanyol, català, Albert Monteys, que té una història que es diu Universo, que és l'univers també, està en català i és interessant perquè podem agafar-lo en un parell d'idiomes. Una història super, super interessant, històries curtetes. I un guionista que també està ara molt, molt, molt en voga en el món de les històries del còmic, que es diu Ed Brubaker, i té la història Friday amb Marcos Martín i Munza. Bé, si no teniu contacte amb el món del còmic, això és una oportunitat perfecta per començar a investigar. Si quan baixeu una edició voleu fer-lo de forma gratuïta, només heu de posar 0 euros i deixarà baixar-lo igual. Jo el que faig és això, el primer número veig si m'agrada o no, el baix a 0 euros i després, que normalment tots m'agraden, pues ja li pos un preu segons la història, segons la quantitat de pàgines i si m'ha agradat més o manco. No? Així que tots convidats a investigar Panel Syndicate perquè és una opció perfecta per disfrutar dels dibuixos.
Codi Beta. Anna de la Salut.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio. Codi Beta. Anna de la Salut.
Els rols tradicionals de feina s'han fragmentat en microtasques que poden ser automatitzades, externalitzades, gestionades per agents d'IA o robotitzades. En tasques d'oficina, per exemple, aquest model híbrid s'ha consolidat i les empreses cerquen models laborals més àgils. Aquestes són algunes de les dades que recull l'informe Tendències d'Empleabilitat 2026, un document dirigit pel professor i secretari general de PIMEC, Josep Ginesta. L'informe parla de la escassetat de talent, de l'apogeu de la IA genètica, que és aquella que és capaç de decidir i actuar de manera autònoma i aconseguir el compliment d'objectius, i aquest informe preveu que provoqui la desaparició de 92 milions de llocs de treball al món per al 2030, però també alhora la creació de 170 milions de llocs de feina nous. Amb aquest informe es vol orientar sobre els focus d'empleabilitat i les competències més demandades, així com també analitzar les quatre transicions que s'estan produint actualment: la verda, la social, la geoeconòmica i la digital. De tot plegat, avui en parlam amb Josep Ginesta, a qui ja podem donar la benvinguda. Benvingut a Codi Beta, bon vespre.
Bon vespre.
Josep, segons l'informe, aquests sistemes d'intel·ligència artificial ja superen els humans en certes tasques cognitives. Josep, primera pregunta, la intel·ligència artificial ens robarà la feina?
Ens robarà molta de la feina que coneixem en aquests moments, però ens robarà molta de la feina que és una feina que és la que porta sovint menys valor afegit. Feines molt automatitzables, feines, també diré moltes vegades, molt monòtones, i feines, en definitiva, sovint de poc valor afegit, no? Resumir un document, resumir, buscar dades, fer cerca de dades i anar-les agregant. Aquelles feines més mecàniques i de menys valor afegit, aquestes ja, en molts casos, de fet, podríem dir que han desaparegut, i és molt més eficient fer-les amb l'ús de la tecnologia.
Per tant, segurament ens farà més productius, això sí que ho poden dir?
Aquí és on està el repte. Aquí és on està el repte de, primer, saber governar aquesta onada de disrupció tecnològica que ens canvia moltíssim el nostre dia a dia i com també ens relacionem les persones en els llocs de feina, amb les nostres empreses, i saber governar-ho, però sobretot tenir la intel·ligència suficient com per utilitzar-ho i orquestrar tot aquest gran exèrcit d'agents que la intel·ligència artificial ens posa a la nostra disposició, no? I la capacitat dels professionals del futur justament serà saber governar de forma intel·ligent les eines, la tecnologia, que de fet, fixa't, és una cosa que ha passat al llarg de la història, no? En tots els sectors d'activitat, en totes les feines, sempre hi ha hagut alguna innovació tecnològica que ens ha portat una eina, no? Un instrument per poder fer millor la nostra feina, no? Des de la taladradora, no? A qualsevol tipus de feina que ens fa que sigui més fàcil treballar. El repte estarà en la intel·ligència de saber orquestrar tot això i fer-la servir doncs, adequadament per ser més productius.
Adaptar aquestes eines en el nostre món laboral, i parlàvem d'aquesta IA genètica. Ara tenim molt en ment la intel·ligència artificial generativa, s'ha expandit en els darrers anys el seu ús, podem dir, a tots els àmbits i també, evidentment, a l'àmbit laboral. Què implica aquest canvi, o què implicaria aquest canvi des del punt de vista tecnològic, el pas de la generativa a la genètica, que recordem, la genètica, ho dèiem a la introducció, és capaç de decidir i actuar de manera autònoma per complir una sèrie d'objectius?
Doncs la diferència és que la generativa que hem conegut, la de segona generació, el que feia era actuar a partir de les nostres, dels nostres pressupòsits, no? Dels nostres prompts, no? d'aquelles comandes que de manera recurrent li fèiem. No? Resumeix-me aquest document o fes-me una cerca d'informació qualitativa, etc. No? És a dir, i actuava molt a demanda. La genètica el que fa és introduir processos automatitzats i introduir-se ja en tots els fluxos de treball dins de les empreses, de forma que pren decisions autònomes a partir de l'aprenentatge previ i ja no cal que li demanem de forma sistemàtica les coses que ha de fer, sinó que ja les fa i les automatitza directament, no? Cosa que fa que part d'aquella activitat que fèiem de donar ordres, no? a la intel·ligència artificial, ja no caldrà que ho fem perquè es pot automatitzar internament en els fluxos de treball de les empreses. No? Lògicament, això, òbviament, és una nova fase. No? I és una nova fase no només en les tasques més administratives i més d'activitats que podem pensar que són menys físiques, sinó que quan sumem aquesta intel·ligència artificial agèntica, la sumem a la robotització, a la robòtica humanoide, ja tenim en aquests moments fins i tot robots humanoides que poden substituir en part les tasques que fan les persones. No?
Hi ha agèntica que ja arriba, està a tocar, ja hem vist alguns models, sobretot en aquests grans congressos, recentment el Mobile World Congress, per exemple, en veiem algun d'aquests. Veurem com va evolucionant tot això, com s'integra tot això també en el nostre món laboral. I parlàvem d'aquesta dada de la pèrdua de 92 milions de llocs de treball, això de cara al 2030, però també alhora la creació de 170 milions nous llocs de feina. Per tant, el balanç queda en positiu. No? Quines seran o haurien de ser les feines del futur, Josep?
Aquestes dades provenen de les prospeccions fetes a final d'any pels organismes internacionals més reputats, no? L'OCDE, el World Economic Forum, l'Índex de Desenvolupament d'Intel·ligència Artificial de Stanford, és a dir, molts organismes i institucions que estudien a nivell global què està passant en aquests moments ho expliquen, no? I és cert que en el curt termini hi ha una pèrdua de llocs de treball, sobretot amb aquelles tasques més automatitzables, per exemple, una de molt evident és la codificació de les empreses tecnològiques, que era una tasca molt mecànica i molt recurrent, que ara ja es fa a través de la intel·ligència artificial, i això produeix la pèrdua a curt termini de molts llocs de treball, però també genera productivitat i noves dinàmiques i noves activitats econòmiques en altres àmbits, no? Que fa que hi hagi la productivitat addicional que tenim, fruit de l'eficiència, ens genera més llocs de treball. No? La qüestió més rellevant, però, que tothom diagnostica és que aquesta pèrdua i aquest guany de llocs de treball generarà un desplaçament molt ràpid. Vol dir que hi hauran activitats de persones que perdran molt ràpidament la seva feina i que s'hauran de preparar molt ràpidament perquè trobaran feina en coses molt diferents i, per tant, necessitarem un trànsit accelerat de persones cap a altres activitats molt diferents. No? Cosa diferent al que ha passat fins ara amb les innovacions tecnològiques que generaven pèrdues progressives de lloc, molt pausades en el temps i que generaven guanys en altres àmbits, però que hi havia una capacitat doncs, raonable de temps per poder-ho fer. En aquests moments el desplaçament serà molt ràpid, serà molt accelerat, i això ens obligarà a que es prenguin decisions en polítiques públiques, amb mesures d'orientació perquè de la manera més ràpida possible les persones puguin tornar a trobar feina. No? En els eixos de creació d'activitat econòmica que hi ha, n'hi ha de molts, n'hi ha de diferents perspectives, però sobretot hi ha eixos claríssims, per exemple, un, i ho expliquem, vinculat a la transició social, vinculat també a la crisi demogràfica, i és aquest progressiu envelliment de la nostra societat. Uh-huh. L'envelliment de la nostra societat, l'envelliment de les societats avançades, per dir-ho d'alguna manera, del primer món, fa que cada vegada hi hagi més demanda i més necessitats a cobrir doncs una societat més envellida i que, per tant, té doncs, necessitats diferents, no? És a dir, no és el mateix que la mitjana d'edat sigui una o una altra i, sobretot, les necessitats que té la població de més de 75 anys, doncs, lògicament, són diferents, no? A mesura que això s'incrementa, que hi ha més persones de 75 anys i més persones de més edat, doncs, tot el que té a veure amb atenció a les persones, cura a les persones, però també productes d'alimentació específics, però també mesures de domòtica o productes de domòtica per a aquestes persones de més edat van guanyant terreny i, de fet, en aquests moments a Europa ja hi ha un bon gruix de persones que estan treballant específicament en aquest àmbit, no? En el que en diem l'economia silver, no? L'economia de la gent de més edat, no? Que, doncs, això, tenen noves necessitats i noves demandes, no? Però també tot el que té a veure amb la sostenibilitat. De fet, la sostenibilitat, la transició verda, en alguns moments i en algunes èpoques ha passat per ser, doncs, un valor, no? Un compromís, no? Un compromís social, un compromís ètic, etc, etc. En aquests moments la transició verda ja és una regulació legal. La transició verda ja és una qüestió de compliment normatiu, de compliance, que en diem a les empreses, no? I moltes empreses ja tenen obligacions àmplies en matèria de sostenibilitat, de circularitat, etc, etc. Tot això, afegit a que els recursos del planeta són limitats i que, per tant, cal un aprofitament dels nostres recursos naturals, quan agafem tot això, doncs totes les activitats que tenen a veure amb recuperació, reciclatge, compliment normatiu i tot el que en diem competències verdes, tot això també serà un focus d'ocupabilitat en el curt termini perquè ens generarà necessitats, no? A més, amb totes les activitats, des de les activitats de restauració, d'hoteleria, no només en les activitats que poden semblar més contaminants i que poden estar més regulades, no? Sinó que en tots els àmbits, no? Des del plàstic, etcètera, etcètera, tot això genera molta activitat. I especialment, pensant en Balears també, hi ha un eix vinculat a la, quan diem, la transició verda, que és la vessant blava, que és tot el que té a veure amb la bioeconomia marina i tot el que té a veure amb la generació d'energia, amb l'ús de les possibilitats que ofereix l'entorn marítim, tot això també serà un eix important de creació i generació d'ocupació en els propers anys, no?
S'obren noves portes, nous camins i parlàvem d'un canvi que serà aviat, la previsió és el 2030. Està preparat el sistema educatiu per aquest canvi? Perquè, clar, Josep, mencionaves els serveis d'orientació, reorientar les nostres carreres laborals, però alhora ens haurem de formar per aquestes noves professions, no?
Efectivament. Hi ha una qüestió que a més, l'abordo en l'informe, l'abordem en l'informe d'una manera clara, i és que les persones hauran de formar-se al llarg de la vida més que mai, no? I el formar-se ja no és una qüestió que un fa a l'edat més jove quan vol transitar cap al mercat de treball i que després, un cop format, ja seguirà treballant per la resta de la seva vida. No, la formació i la capacitat de formar-se i d'aprendre, i en una situació de desplaçament de les feines com la que tenim ara, fins i tot desaprendre i tornar a aprendre, serà gairebé una actitud vital de tot aquell que vulgui ser ocupable en el futur del treball, no? I això significa que, a més, haurem de formar-nos amb totes les opcions que tinguem, però sobretot prèviament prendre decisions en el curt termini, no? I és veritat que els sistemes públics d'educació, tant els serveis públics d'ocupació com el sistema d'educació en el seu conjunt, la formació professional, però també la formació universitària, no sempre té la capacitat d'adaptar el seu contingut curricular a la velocitat amb la que canvia el món del treball, amb la que canvien les necessitats empresarials. Això és una realitat i sempre va al darrere, no? De fet, una mostra d'això, una dada objectiva que explica això d'una manera evident, és que aquelles persones que estudien en universitats privades i estudien formació de tercer nivell, postgraus, formació continuada, etcètera, etcètera, en institucions universitàries privades, és més fàcil que tinguin un contracte indefinit i és més fàcil que trobin feina més ràpidament i és més, la prima retributiva és més alta sempre, el salari mitjà és més alt. Perquè, i podríem preguntar-nos, això és així perquè les institucions privades tenen millors professors que les públiques? No, ja li dic jo que sovint els millors docents, els millors pedagogs, els millors investigadors estan en institucions públiques perquè és molt vocacional, no? Això és així perquè les universitats privades i l'entorn privat sempre és més ràpid a l'hora d'adaptar el seu contingut curricular a l'evolució del mercat i tenen més flexibilitat organitzativa, no? I aquí justament és on està aquest repte, no? En el cas dels serveis públics d'ocupació, en el cas de tota la connexió amb la formació de primers nivells, serà imprescindible el poder accelerar l'adaptació de tots els continguts curriculars, de fer una bona lectura del mercat i, sobretot, i molt important, i això també li puc dir com a secretari general de PIMEC i també PIME Mallorca sempre ho expliquen, aquesta necessitat de que el sistema formatiu estigui molt connectat amb el món de les empreses, no? I que siguin part activa de l'inici i el fi de la formació al món de l'empresa, no? Perquè al final les persones es formen per poder treballar en una empresa, no? I en la mesura en què tot el sistema s'adapti justament a les necessitats de canviants i evolucionants i dinàmiques al món de les empreses, doncs lògicament és més possible que les persones siguin ocupables i que donem resposta a aquest repte, no?
Una altra de les dades que recull aquest informe és el creixement de la robotització, també l'hem mencionat a l'inici de l'entrevista, a ritmes d'un 43% anual. Això, si ho comparam amb aquesta pèrdua i creació de llocs de treball que queden cap al 2013, no sé si se pot fer un horitzó temporal real per a aquesta automatització massiva del treball, parlant més o manco de les mateixes dates?
Sí, però, i aquí li dic sí, però, perquè les noves solucions tecnològiques amb intel·ligència artificial que s'apliquen ja en la robòtica estan accelerant moltíssim, moltíssim aquesta robòtica humanoide, no? Per exemple, hi ha una dada rellevant en termes de la robòtica humanoide i que és una dada important perquè significa que hi haurà canvis segur, és que, doncs, per exemple, doncs Elon Musk hagi decidit traslladar bona part de la seva inversió en potenciar la vessant de Tesla que es dedica a la robòtica humanoide, no? Aquesta decisió significa que Estats Units, el senyor Musk, etcètera, etcètera, i tot l'entorn de la persona més rica del món en aquests moments ha decidit competir amb la Xina amb la cursa per a robòtica humanoide, no? I tenir eines de fabricació a partir del robot, no? Que vagin més enllà del que podien anar fins ara, sabent que el límit que en aquests moments té la robòtica humanoide és un nombre d'hores determinades i una càrrega de pes molt determinat, però el fet que hagi decidit invertir pot fer canviar moltíssim tot això, no? Més el fet aquest d'afegir-hi la intel·ligència artificial a l'hora de prendre decisions, no? En l'horitzó, en el curt termini, no serà estrany, per exemple, veure en la restauració robots humanoides que serveixen a taula. Ja veiem, ara ja hi ha aquests robots que semblen els rumbes, que reparteixen, que sobretot en molts casos estan pensats per evitar la càrrega de pes i tots els riscos musculoesquelètics que té la càrrega de pes en el sector de la restauració, però no serà estrany veure robòtica humanoide a les sales dels menjadors, en llocs on l'espai sigui més estable. No serà estrany veure-ho, no? Perquè si es decideix, si els grans recursos, si la gent que té molts recursos en el món per invertir inverteix en aquest àmbit, vol dir que això pot produir un efecte accelerador més enllà del que ja coneixem, perquè la robòtica en aquests moments ja hi ha moltes coses amb les que supera a les persones, no? Amb pensament matemàtic, amb capacitat de raonament matemàtic, ja ens superen fa temps, no? Estan per sobre dels humans, no? Però sí que és cert que amb la bipedestació, amb càrrega i amb aquestes coses, i també amb la capacitat de poder superar determinats obstacles, doncs li costava, però amb la intel·ligència artificial tot això s'accelerarà també.
Un un futur que està a punt d'arribar i plantejar en aquest informe també diversos escenaris de futur. Un parla de progrés accelerat, un altre de desplaçament, un altre d'estancament. Quin considereu més probable i per què?
Jo crec que, és a dir, anirà per fases. O sigui, això sorgeix dels diferents informes i els escenaris que es plantegen a nivell global, no? Cap on anirà els escenaris de progrés que tindrem. I certament, l'entorn d'aquest progrés accelerat ja hi som, perquè no hi ha més que no tanquem amb una nova innovació tecnològica al voltant de la intel·ligència artificial que faci que es puguin fer coses molt més enllà de les que es feien, no? I realment en aquí el progrés que estem tenint és molt gran, no? I per tant, aquest progrés accelerat el tenim, ja hi ha avanços exponencials, no? I també és evident que hi ha un desplaçament de molta força del treball que ens planteja molts reptes, no? Altra cosa és aquest progrés accelerat, amb quina velocitat som capaços de traduir-ho en productivitat i som capaços de traduir-ho en resultats per les empreses, no? Una de les coses que hem recollit en l'informe és que l'informe que fa Randstad a nivell global a més de 1.500 directius d'empreses multinacionals arreu del món, una de les coses que identifica és que s'està utilitzant de manera generalitzada i s'ha incrementat molt l'ús de la intel·ligència artificial a les empreses, però que això no ha fet suprimir sempre molts llocs de treball, sinó que probablement ha fet que se'n contractessin menys, no? I una de les raons que expliquen és perquè sovint encara no s'ha traslladat a resultats de negoci, a eficiència i a productivitat a les empreses, vale? I per tant, haurem de veure en quina mesura les empreses són capaces de fer evolucionar l'ús de la intel·ligència artificial cap a resultats efectius que puguin fer suprimir força del treball, no? Però en aquesta part de més accelerada i del desplaçament, el tercer escenari, que és la capacitat de copilotar entre tots plegats això, penso que no vindrà en el curt, però que a llarg termini serà l'escenari més plausible, no? De fet, una mica Europa ja l'estem plantejant, perquè Europa ja ha avançat amb regulació legal, amb limitacions a l'ús de la intel·ligència artificial, amb limitacions no només ètiques, sinó jurídiques de tot això, i aquest escenari en què siguem capaços de governar el potencial de tot això i d'establir límits, no? I establir ponderacions en tot això, i siguem capaços d'aprofitar amb la seva màxima expressió les oportunitats que ens ofereix sense acabar caient en riscos de que no hi hagi la supervisió humana al capdamunt, no hi hagi la supervisió de persones al capdamunt, penso que en el mig termini és on tan més probable podem arribar, no? A on ja penso que no és probable que arribem més en l'escenari estancat en què s'aturi aquesta innovació tecnològica i que es vagin trobant noves aplicacions pràctiques en el dia a dia de la feina i de l'economia en tots els països, no?
Veurem quins escenaris ens depara el futur de tots aquests possibles que plantegen en aquest informe. Tendències d'empleabilitat, canvis en els rols tradicionals de feina, hi ha agèntica, la robotització, l'automatització són algunes de les claus d'aquest informe. N'hem parlat amb el director del document, Josep Ginesta, professor i secretari general de PIMEC. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres avui.
Molt bé, gràcies a vosaltres i bon vespre.
Fins una altra. Adéu.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és diversitat. A l'informatiu migdia fem una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia.
De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Xarxa experta.
Imaginem per un moment un material viu capaç de canviar de forma tot sol, de doblegar-se, de contraure's, de transformar-se de manera precisa i controlada, gairebé com si seguís un plànol invisible. Això que podria semblar ciència-ficció, investigadors de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Centre Internacional de Mètodes Numèriques ho han fet realitat. La recerca publicada a la prestigiosa revista Science demostra per primera vegada que és possible programar la forma final d'un teixit viu simplement controlant com s'orienten les seves cèl·lules. És a dir, no cal construir estructures externes complexes, són les mateixes cèl·lules, amb les forces que generen elles mateixes, les que poden donar forma en aquest teixit. Aquest avenç obre noves possibilitats en camps com l'enginyeria de teixits, la medicina regenerativa, la robòtica biohíbrida o fins i tot el disseny de materials vius intel·ligents capaços de respondre i adaptar-se al seu entorn. Avui volem entendre com funciona aquest procés, què significa exactament programar un teixit viu i fins a quin punt això pot canviar el futur de la bioenginyeria. I en parlam amb Pau Guillemat, primer autor de l'estudi. Benvingut a Codi Beta, Pau. Moltes gràcies per atendre avui la nostra Hola. Telefonada.
Hola, moltes gràcies.
Ara ho hem aterrat una miqueta, però en el vostre estudi parlau de teixits vius programables, una expressió que dèiem a l'inici, no? Pot semblar de qualsevol manera ciència-ficció. Explica'ns una miqueta, de manera senzilla, què és el que heu aconseguit exactament.
Sí, no, ho explicaves molt bé tu, de fet. Una part que suposava un repte, no, fins ara per la bioenginyeria, és controlar les cèl·lules que poden generar un teixit, no? Controlar les forces que generen per tal de controlar les formes que un teixit pot generar. Llavors, controlar aquestes forces a in vitro és molt complicat. La biologia ho fa molt bé i ha tingut milions d'anys d'evolució per aprendre'n. Nosaltres ho tenim més complicat, no? La cèl·lula és un element molt complex i controlar-lo és complicat. El que hem fet nosaltres és generar teixits que són molt, molt, molt senzills, en el sentit de que estan compostos per una sola línia cel·lular i aquesta simplicitat ens permet, doncs, controlar millor el teixit. És a dir, al nostre grup es generen teixits molt diversos. Com més complex és un teixit, menys control pots exercir sobre aquest teixit. Llavors, el que hem fet nosaltres és generar un teixit molt senzill, el qual podem controlar molt bé, i la programació en aquest sentit és programar com s'orientaran les cèl·lules dins d'aquest teixit perquè generin forces de la manera que nosaltres volem. És a dir, sí, nosaltres en diem com fer una mica origami amb teixits cel·lulars. És a dir, quan, si volguessis doblegar un paper, doncs tu sabries molt bé les forces que hauries d'aplicar damunt d'aquest paper per generar una forma concreta. És una mica fer el mateix, no? Guiar les cèl·lules perquè generin unes forces que ens donaran una forma tridimensional concreta.
Per tant, canviau aquesta forma de manera programada. I parlaves d'origami, no sé si hi ha algun altre exemple quotidià per visualitzar aquesta programació.
Jo crec que l'origami és la més
visual,
la que tots tenim al cap, no? Sí, és a dir, podem generar formes molt complexes. Com més complexa és la forma, més complexa serà la programació que hem de fer, no? Hem de pensar, doncs, on fer els plecs, com fer-los, en quina direcció, com exercir les forces damunt d'aquest paper, per exemple, per aconseguir una forma concreta. Jo crec que l'origami és la imatge perfecta, no? que tots tenim al cap per programar la forma d'una cosa que ha sigut bidimensional i ara passa a ser tridimensional.
De fet,
els teixits del nostre... Sí, perdona.
Digues.
No, els teixits del nostre cos, el teixit que nosaltres tenim al cap i que veiem és la pell, no? Que és... sembla, doncs, que sigui plana i no tingui massa complexitat, però dins del nostre cos, a cada un dels òrgans, doncs, tenim teixits que formen estructures molt, molt complicades. I en aquest sentit, la bioenginyeria, doncs, ha treballat molts anys i està treballant molt per aconseguir teixits que s'assemblin als dels nostres òrgans. Uh-huh. Això fins ara, com tu molt bé has dit abans, es feia amb motlles, no?, i amb bastides artificials, que passa que això suposen doncs, posar un artefacte, no?, un objecte, que el nostre cos no hi és. Llavors el repte important era poder generar aquestes formes sense tenir aquestes bastides artificials o aquests motlles. I això, la manera de fer-ho és intentant replicar el que fa la biologia, que és controlar les forces de les cèl·lules.
Uh-huh. Controlar aquesta força de les cèl·lules, i una de les claus, si no anem malament amb el que hem llegit, és l'orientació d'aquestes cèl·lules, no? Per què és tan important cap a on miren o com estan alineades?
Sí, això no passa en tots els teixits. Hi ha teixits com, per exemple, el teixit muscular, el teixit endotelial, que és el de dins dels vasos sanguinis, per exemple, on les cèl·lules tenen unes formes més aviat allargades. Llavors, si, per exemple, imaginem tenim un grapat de macarrons, no?, i els volem posar damunt d'una superfície plana de la manera més eficient possible, la manera de fer-ho és orientar-los en la mateixa direcció. Mm-hmm. Les cèl·lules que tenen aquestes formes allargades fan el mateix, generen teixits que generen de manera espontània dominis que tenen la mateixa orientació. I això és molt important perquè les forces que emergiran d'aquests teixits depenen d'aquesta orientació cel·lular.
Uh-huh. Llavors, fins ara, podem dir que la natura generava aquests patrons de manera espontània, tu ens ho has dit, no? Però de qualque manera desordenada. La gran novetat és que ara vosaltres podeu decidir on i com passaran aquestes coses, o sigui, fins a quin punt podeu predir vosaltres abans de fer un experiment quina forma final tindrà aquest teixit.
Exacte. La biologia, de fet, això ho té molt controlat. Uh-huh. És a dir, ha tingut molts i molts anys per entendre com controlar les cèl·lules, i aquesta orientació la biologia la controla molt bé. Nosaltres fent-ho artificialment o in vitro, això és una miqueta més complex. Però com tu molt bé deies, hem après la manera d'orientar aquestes cèl·lules en els teixits, generant uns substrats que el que fan és no només fer que les cèl·lules se sentin molt còmodes, perquè els generem doncs, amb una duresa concreta que les cèl·lules doncs, agraeixen, sinó que, a més, aquests substrats, que són elàstics i tous, presenten unes línies, com uns patrons d'orientació d'una proteïna que a les cèl·lules els agrada molt, una proteïna on les cèl·lules es poden enganxar molt bé, uh-huh. I aquests patrons de línies fan que les cèl·lules s'orientin en la direcció que nosaltres volem. Uh-huh. I, per tant, podem generar no només patrons d'orientació concrets, sinó que, com sabem quines són les forces que fan aquests patrons diferents, podem generar un teixit fet de cèl·lules, que cada una d'elles està generant forces, però com controlem aquests patrons d'orientació, podem controlar exactament quines són les forces que emergiran en aquests teixits. Uh-huh. Sí. I, per tant, seran aquestes forces les que deformaran després el teixit.
Dibuixar una miqueta aquest futur teixit, el comportament que tindrà aquest teixit, i això, no sé, vol dir que en el futur es podria dissenyar un teixit, com ara tenim això que deies, no? Un mol o qualsevol peça d'enginyeria, qualsevol peça d'un motor, per dir qualque cosa?
Sí, exacte. Aquest estudi, clar, té la part més fonamental, no?, que ens ensenya una mica com la biologia aprofita l'orientació cel·lular per controlar doncs les formes i les forces dins del nostre cos, que seria la part més fonamental. La part més aplicada, com tu deies, és generar teixits programats in vitro, és a dir, amb formes concretes, que ens permetran doncs, dissenyar de manera... dissenyar sobre paper com serà el nostre teixit artificial. No només podem complexificar-lo una miqueta, podem posar-li diferents tipus de cèl·lules i podem, a més, controlar la forma. És a dir, tenim les eines, comencem a tenir totes les eines per generar un teixit artificial que s'assembli molt al teixit que ens trobem al cos, en un òrgan específic, per exemple.
Uh-huh.
I llavors, el que et referies abans, no?, de generar teixits que puguin generar forces i formes concretes, també té la component aquesta que és interessant per la robòtica biohíbrida, que ho comentaves abans.
Sí, en això anava. Quines aplicacions pot arribar a tenir, no?, aquest descobriment?
Exacte, jo crec que això obre la porta a generar materials que estan constituïts per cèl·lules. És a dir, la cèl·lula potser és l'element més complex que existeix a l'univers, i ara potser molta gent se'n tirarà a sobre, però clar, és un saquet molt petit que conté milions de reaccions químiques totalment controlades i conté una maquinària, no?, que pot generar forces d'una manera supereficient. Llavors, poder utilitzar aquest element que és tan sofisticat per generar un material a una escala que a nosaltres ens pot semblar interessant, escala de mil·límetres, de centímetres, és molt emocionant, no? Perquè podem generar ara una superfície constituïda per elements que tenen propietats infinites, no? I propietats super complexes, com podria ser no només generar formes en tres dimensions, però també, per exemple, materials que es puguin autoregenerar, com ho fan els nostres teixits, o materials que puguin sentir i respondre a estímuls externs, per exemple.
I això aplicat a medicina regenerativa, per exemple, jo que tenc un menisc operat, Pau, en un futur, creus que podria aquest menisc meu, en aquest cas, regenerar-se?
Sí, totalment. És a dir, ara ja es comença a utilitzar molt la bioenginyeria per reemplaçar teixits vius per teixits artificials que podrien provenir de les teves mateixes cèl·lules, és a dir, se't podrien extreure cèl·lules mare i diferenciar-les, o es diu de diferenciació, a canviar-les a un tipus de cèl·lula concreta, com podrien ser les del teu menisc, i fer créixer el tros de menisc que tens afectat i reemplaçar-lo. No? Clar, això per un teixit simple, clar, no requereix doncs, de generar formes, per exemple. Però si pensem en substituir un òrgan sencer o una part d'un òrgan sencer, ens hem d'assegurar doncs, de no només utilitzar les cèl·lules del pacient, sinó que puguem generar un teixit artificialment que té les cèl·lules del pacient concretes, diferenciades a les cèl·lules d'aquell òrgan, però també amb les formes necessàries, no?, per dur a terme les funcions fisiològiques que té l'òrgan concret. Per tant, estem parlant ja d'un pas més, que és generar teixits no només que permeten reemplaçar una part senzilla d'un òrgan, sinó reemplaçar parts d'òrgans senceres.
De fet, més enllà de possibles aplicacions tecnològiques, ara que parlàvem de medicina regenerativa, aquesta metodologia també ens ajuda a entendre processos biològics reals, com es forma un òrgan o fins i tot com es forma un tumor, i això crec que pot tenir un impacte molt gran, no?, la recerca biomèdica.
Sí, exacte. Hem vist en els últims anys, està veient que això, l'orientació cel·lular té un paper molt rellevant en com es desenvolupen els teixits, no només durant el nostre desenvolupament, és a dir, clar, nosaltres partim de ser una boleta de cèl·lules a un organisme molt complex, no? Amb moltes formes diferents, amb moltes tipus de cèl·lules diferents, i tot això està perfectament organitzat. Normalment, no?, aquests teixits es van restaurant de manera correcta i es manté tota aquesta complexitat, i entendre com conservar-la i com l'orientació, en el nostre cas, té un paper rellevant, doncs és molt important. Quan aquestes restauracions fallen, doncs és quan ens anem doncs, als creixements de tumors o a malalties diverses, no?, que poden tenir a veure amb fenòmens molt, molt diversos, però on veiem també que les forces que generen sistemes de teixits que tenen unes orientacions concretes també són rellevants. Per tant, sí, com molt bé deies, crec que ens serveix per entendre processos biològics que fins ara potser no en teníem tan bé.
Quines passes vos queden ara per davant? Perquè parlaves d'unes primeres proves amb unes estructures senzilles. No sé si continuareu fent feina damunt d'aquesta línia, si ja heu obert un període nou d'investigació.
Sí, fins ara això ha sigut... L'estudi fins ara ha sigut més una prova de concepte que ha funcionat molt bé. Jo crec que el següent pas és fer que aquests teixits passin a ser una miqueta més complexos, més segurament més similars als teixits que podem trobar en el nostre cos. I clar, com et deia abans, no?, cada vegada que afegim un grau de complexitat, el control que podem exercir sobre aquest teixit queda afectat. Per tant, hem de veure com hem d'anar poquet a poquet complexificant aquests teixits, però generant teixits cada cop més complexos i cada cop més útils pels camps, com molt bé deies, de medicina regenerativa o robòtica.
Programar la forma final d'un teixit viu controlant l'orientació de les seves cèl·lules és aquesta, la base d'aquest estudi publicat a la revista Science, un estudi tirat endavant per investigadors de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics de l'Enginyeria. Han parlat amb un dels investigadors principals, primer autor de l'estudi publicat recentment, Pau Guillamat. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres i que vagi molt bé totes aquestes passes que queden per endavant.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Fins una altra.
Gràcies.
El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui parlam del virus de la verola, que va ser durant segles una de les malalties més temudes del món, provocada pel virus variola. Era altament contagiosa i causava febre alta, erupcions cutànies greus i, en molts casos, també la mort. Les persones que sobrevivien sovint quedaven amb cicatrius permanents i la malaltia va provocar milions de víctimes al llarg de la història, afectant fins i tot poblacions senceres. Un gran punt d'inflexió va arribar amb el desenvolupament de la vacuna per part d'Edward Jenner a finals del segle XVIII. Aquest descobriment va obrir el camí a les campanyes de vacunació massiva que ja en el segle XX es van convertir en una prioritat internacional. De fet, l'Organització Mundial de la Salut va impulsar un programa intensiu de vigilància i vacunació que va permetre localitzar i contenir els darrers brots d'aquesta malaltia. El darrer cas natural de verola es va registrar el 1977 a Somàlia, però la darrera mort relacionada amb el virus va ser la de Janet Parker, un any després, el 78, al Regne Unit. De fet, Parker feia feina a prop d'un laboratori on s'investigava el virus i va contreure la infecció de manera accidental. Finalment, el 8 de maig de 1980, ara fa 46 anys, l'OMS va declarar oficialment la verola erradicada. Va ser la primera i fins avui l'única malaltia humana completament eliminada gràcies a la vacunació. Aquesta és una fita històrica, representa un dels majors èxits de la medicina i de la cooperació internacional en la lluita contra les malalties infeccioses. Avui en dia, hem de dir, només es conserven mostres d'aquest virus en laboratoris d'alta seguretat autoritzats i l'OMS manté protocols estrictes perquè el principal risc actual no és una circulació natural, sinó un possible accident de laboratori o un ús deliberat com a arma biològica. És important no confondre la verola amb la Mpox, abans coneguda com la verola del mico, que sí que continua present en alguns països, tot i que són malalties de la mateixa família de virus, no són la mateixa infecció. Amb aquest punt històric, tancam el codi beta d'avui. Facundo Tenac li ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.